Radio Astel. Crims, o gairebé.
Toca parlar de crims o gairebé d'aquesta crònica negra de la caravana. Ho fem avui parlant de la prescripció de delictes, però quan la víctima és un o una menor. Per parlar-ne de tot plegat, ja tenim a l'altra banda del fil telefònic el doctor Víctor Gómez. Ell és, com sabeu, catedràtic de la Universitat de Barcelona en el Departament de Dret Penal i Criminologia. Doctor Gómez, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan. Bona tarda. Què tal?
Avui que volem parlar d'aquest tipus de prescripció, d'aquest tipus de delictes, dèiem, prescriuen els delictes al Codi Penal espanyol?
Sí, el principi general és que els delictes prescriuen i, de fet, la immensa majoria dels delictes previstos al Codi Penal tenen terminis de prescripció que posteriorment, si voleu, comentem en detall. I només hi hauria, de fet, quatre grups de delictes que no prescriuen, que també els podem comentar. I a propòsit de tot això, clar, hi ha enmig els casos de víctimes amb menors, que veurem també que tenen una regulació de prescripció, és a dir, tenen un termini de prescripció, com jo crec que en general a través dels mitjans de comunicació s'ha sabut, però és un termini que es calcula d'una forma diferent, que apropa, diguéssim, la prescripció d'aquests delictes, el que podríem dir-ne una mena d'imprescriptibilitat de facto, com a mínim en alguns casos que veurem. No?
Ara em deia, sí que està previst que alguns delictes prescriguin en el Codi Penal espanyol, de fet, a molts codis penals d'arreu del món hi ha molts tipus de delictes que prescriuen. Per què prescriu un delicte? Per què ha de prescriure un delicte?
Bé, la figura de la prescripció és una figura de mal explicar. Per això, justament, em sembla que és particularment necessari un espai com aquest per explicar-la amb tranquil·litat, perquè tot sovint, no sé, a mi, jo tinc la sensació, els professors d'universitat tenim l'impressió, i de vegades els pràctics jo diria que també, que s'observa com una mena de garantia una mica molesta, que més valdria que no existís, però realment hi ha una sèrie de raons per les quals té sentit que en general els delictes prescriguin. Hi ha una sèrie de raons processals, per exemple, que guarden relació amb la major o menor facilitat que es pugui fer prova d'un delicte. En principi hauríem de pensar, això no passa sempre, que amb el transcurs del temps des que un delicte s'ha comès, la prova, diguéssim, del delicte es va perdent. Per exemple, testimonis que podrien declarar potser ja no se sap on estan, potser han traspassat, documents que podrien acreditar, per exemple, doncs, una operació s'haurien malmès o s'haurien perdut. I, per tant, diguéssim, el transcurs del temps no ajuda normalment a provar un fet, sinó més aviat al contrari. Aquesta seria una primera raó processal, però després tenim raons també substantives vinculades, diguéssim, amb el propi concepte de dret penal, que fa el dret penal, que en general és regular, castigar conductes, diguéssim, d'un ordre social present, no? De forma que quan una conducta, comúment, diguéssim, la col·lectivitat la veu com una conducta que pertany al passat o d'un ordre social anterior, doncs ja queda com una mica estrany, per una qüestió de celeritat o velocitat de la justícia, castigar-la, no? La justícia ha de ser ràpida. Això ja ho deia el marquès de Beccaria a la il·lustració, i si no és ràpida no és justícia, no? I després hi ha un punt també de proporcionalitat en relació a la gravetat del fet, perquè com veurem, els terminis de prescripció van en funció de la gravetat del fet, i la gravetat del fet, clar, porta com a conseqüència una pena de major o menor gravetat, de forma que més gravetat de la pena se suposa que més gravetat del fet, i a més gravetat del fet i de la pena, un termini de prescripció superior, no? Llavors hi ha un tema també de proporcionalitat en la resposta del dret penal al fet delictiu. No?
Perquè, doctor, com es calcula el termini de prescripció d'un delicte?
Bueno, el primer que hauríem de saber és en quin moment s'ha consumat el delicte. Això depèn del tipus de delicte també. Per exemple, per fer-ho fàcil, amb un homicidi la consumació es produeix quan es produeix el resultat de mort. Aquest és el moment a partir del qual s'ha de computar el termini de prescripció. I llavors, un cop acaba aquest termini de prescripció, es considera que aquest delicte, sigui l'homicidi o sigui el delicte que sigui, ha prescrit. Clar, el termini de prescripció, no tenim al Codi Penal un termini de prescripció únic, sinó que va en funció, com dèiem fa un moment, de la gravetat del fet i de la gravetat de la pena. De forma que, per exemple, quan el delicte té assignada una pena de presó i aquesta presó no supera els 5 anys, el termini de prescripció és de 5 anys, a no ser que es tracti d'injúries o calúmnies lleus que tenen un termini de prescripció només d'un any. Si la pena va de 5 a 10 anys, llavors el termini de prescripció és de 10 anys. Si va de 10 a 15, és de 15, i si el delicte té prevista una pena de presó superior a 15 anys, llavors ja tindríem un termini de prescripció de 20 anys. Aquest termini es podria arribar a interrompre, per exemple, doncs, quan s'adreci es dirigeixi al procediment contra l'indiciarament responsable a través d'una denúncia que sigui admès a tràmit, d'una querella que sigui admès a tràmit, o quan, per exemple, se citi a la persona indiciarament responsable a declarar, no diem ja clarament, no?, quan se la tingui perquè és sospitosa d'un fet, no? Llavors quedaria interromput el termini de prescripció.
Per exemple, doctor, per posar un cas clar i que tothom conegui pels darrers anys i per totes les investigacions que ha suscitat, el cas d'Helena Jubany, quan es reobre el cas després de tants anys perquè hi ha nous indicis de noves pistes que ha donat una nova investigació, allò atura la prescripció del delicte?
No qualsevol acte processal, per exemple, d'investigació d'un fet, serviria per interrompre el termini de prescripció, sinó només aquells actes que siguin actes, diguéssim, de direcció del procediment contra algú. És a dir, hem de pensar que la prescripció del delicte és una garantia que tindria l'indiciàriament vinculable, diguéssim, a un fet. O sigui, algú es presenta com a sospitós d'haver tingut intervenció en un fet, i llavors ell tindria d'alguna manera el dret que l'espasa de Damocles del dret penal no li pengi del coll, diguéssim, de manera permanent. Llavors, aquest dret, diguéssim, queda suspès o el termini de prescripció queda interromput quan el propi sistema penal, a través d'alguna de les vies previstes, dèiem fa un moment una denúncia, admès a tràmit, una querella admès a tràmit, que se citi a declarar el sospitós o se'l detingui, etcètera, no?, doncs li digui, escolta, aquest dret que tenies fins a aquest moment, deixes de tindre'l perquè tenim raons suficients per pensar que ets indiciàriament responsable d'aquest delicte. Qualsevol fet processal no, però si és un fet processal, per exemple, que porta indicis contra una persona que fins a aquell moment no era indiciàriament responsable, llavors se la cita a declarar amb la seva assistència lletrada perquè es considera que pot tindre-hi alguna relació, aleshores en aquest cas sí que es podria suspendre, no?
Ens deia abans que hi ha delictes imprescriptibles. Quins són aquests delictes que no prescriuen al nostre país?
Doncs, pel Tractat de Roma, això en realitat és més que dret espanyol, diguéssim, dret internacional, i Espanya ho incorpora com a dret internacional propi, diguéssim, no? Hi ha quatre grups de delictes, o tres grups de delictes, en realitat, que són els delictes de genocidi, els delictes de lesa humanitat i els delictes de crims de guerra. Succeeix que, a partir d'aquests tres grups de delictes, que són els que el Tractat de Roma de finals dels 90 declara imprescriptibles i competència del Tribunal Penal Internacional, hi ha ordenaments jurídics, com ara, per exemple, l'espanyol, que incorporen aquests tres grups de delictes altres grups de delictes que considera imprescriptibles. I en el cas d'Espanya, els delictes de terrorisme amb resultat de mort també són imprescriptibles. Pensem que altres països, els delictes contra la llibertat sexual, justament els delictes que parlarem a continuació, els delictes contra menors, fins i tot en alguns països, delictes contra la vida, homicidi, assassinat, ni que no siguin comesos per organitzacions terroristes, o fins i tot, en alguns casos, s'està plantejant la possibilitat que ho siguin els delictes de corrupció, es declaren conjuntament amb els delictes de l'Estatut de Roma, delictes que no prescriuen, també. Aquí el fonament de la no prescripció, perquè, clar, si al principi és, per aquestes raons que hem dit, és raonable que els delictes prescriguin, perquè resulta que hi ha delictes que, en canvi, aquesta espasa de Damocles que dèiem fa un moment sí que pot penjar a sobre del coll del indiciàriament responsable tota la vida, doncs clar, pels exemples que hem posat es pot deduir fàcilment que es tracta de delictes d'una banda extraordinàriament greus, dels delictes més greus que es poden trobar un codi penal, els més greus de fet, no? I d'altra banda, per la pròpia estructura, la pròpia naturalesa d'aquests delictes, doncs són delictes que atempten, de fet, contra les pròpies bases d'un sistema democràtic, no? Terrorisme, etc. No? I són delictes que el subconscient col·lectiu serà molt difícil que es doni la circumstància aquesta que dèiem fa un moment que explica la prescripció, la resta de delictes, que és que veiem, diguéssim, aquests delictes com uns delictes que ja hem oblidat, ja hem superat, que formen part, diguéssim, d'un ordre social pretèrit, etc. O sigui, els tenim tan presents i són tan greus que ens costa acceptar que els hem superat i que ja no mereixen ser castigats amb pena, no? Mm-hmm.
Ens ho deia abans, doctor, que avui volia parlar-nos d'aquesta prescripció de delictes, però quan la víctima és menor. No sé si existeix alguna norma específica de prescripció dels delictes en víctimes menors d'edat.
Doncs quan les víctimes són menors d'edat, pràcticament a tots els ordenaments jurídics, d'una forma o una altra, es mira d'establir algun tipus de regla que serveixi per allargar la prescripció, perquè el termini de prescripció sigui més llarg, perquè aquí, diguéssim, aquests delictes triguin més a prescriure. A nivell comparat, si comparéssim, per exemple, el nostre ordenament jurídic amb altres ordenaments jurídics, com ara l'italià, l'argentí i altres, veuríem que hi ha diferents formes d'allargar la prescripció de delictes que tenen com a víctima una víctima menor. Per exemple, a Itàlia, els delictes contra la llibertat sexual amb víctima menor tenen una pena tan extraordinàriament elevada que, aplicant les regles generals de prescripció als delictes, els terminis de prescripció que surten, que se'n deriva, són molt, molt elevats. Són terminis que, al final, a la pràctica, porten pràcticament a la imprescriptibilitat del delicte. Amb altres ordenaments jurídics, per exemple, l'argentí, aquests delictes amb víctima menor es declaren directament imprescriptibles, no? De manera que el problema que de vegades es planteja a la pràctica, que diem, bueno, doncs quan resulta que el menor, que ara anirem a les raons per les quals el menor, quan és menor, no denuncia, o no només quan no és menor, quan és menor, sinó fins i tot sent adult triga molts anys a denunciar. Doncs això no seria un problema amb aquests països que declaren aquests delictes imprescriptibles, perquè el menor, ja adult, diguéssim, tindria tota la vida per perseguir el fet. Però, en canvi, amb el nostre codi penal, veurem a continuació que hi ha una regla, una regla que no és única, diguéssim, del nostre codi penal, i que, a més, és una regla que es va canviar 2021 i, si voleu, l'explicarem a continuació.
Sí,
però, si m'ho permets, Joan, sí. Si m'ho permets, em sembla que m'anaves a fer una altra pregunta, però, si m'ho permets, voldria explicar breument quines són les raons per les quals això és així. És a dir, per què, diguéssim, és necessari un règim diferent per aquests casos de víctimes menors, no?
Sí, sí,
la raó fonamental és que aquests delictes o no es denuncien o es denuncien molt tard. Pensa que, o pensem, perquè els nostres oients ho puguin entendre, diguéssim, no? O puguin fer-se consciència del problema que representa això. O sigui, al nostre país, el nombre d'anys que triga una víctima menor a denunciar, per exemple, un delicte contra la llibertat sexual que hagués pogut patir com a menor, la mitjana són 21 anys.
Déu-n'hi-do.
Sí, un de cada cinc menors que pateixen un d'aquests delictes no l'arriba a denunciar mai. Diem 21 anys a denunciar, bueno, és que un de cada cinc no arriba a denunciar-lo mai, no? I dels que denuncien, dues terceres parts no denuncien quan és menor, sinó que s'esperen entre cometes, per raons que veurem al moment de ser adults. No? Aleshores, les raons per les quals això passa, s'ha estudiat que són raons que formen part del propi subjecte, intrapersonals, diguéssim, no? O raons interpersonals o fins i tot culturals. No? Dins de les raons intrapersonals seria... Això s'ha sentit tot sovint i la psicologia ho ha estudiat molt i és veritat que és així. El propi bloqueig, diguéssim, que la víctima pateix. Es construeix com una mena de curassa perquè no és capaç d'acceptar viure amb aquella realitat i arriba un moment que l'accepta, no dic que la valori positivament, però l'accepta i conviu i fins i tot de vegades l'oblida. No? I li cal una mena de recessió aquell moment que va patir el delicte per adonar-se'n que jo ho havia bloquejat. I a nivell interpersonal o sociocultural, diguéssim, pot haver raons que expliquin per què triga tant a denunciar o fins i tot no denuncia. I és que, per exemple, si resulta que l'agressor el té a casa seva, a la família, el té a l'escola, el té a la universitat, a un vincle, o sigui, a un cercle, diguéssim, un àmbit més o menys tancat de persones que en depèn d'alguna manera, que en depèn emocionalment, que en depèn per edat, que en depèn econòmicament, fins que no surt de l'ou, fins que no trenca aquell lligam, no se sent, diguéssim, amb prou llibertat com per denunciar. I això pot passar, clar, amb tant d'endarreriment que resulti que quan apliquem la regla general, diguéssim, de prescripció que hem vist abans, el termini de prescripció des que el delicte s'ha consumat, resulta que quan es va denunciar la denúncia o la querella no s'admet a tràmit perquè es fa el còmput, no? Es fa el càlcul i resulta que aquell fet ja porta temps de fet prescrit, no?
Abans en deia, doctor, el 2001, però es va modificar tota aquesta regla al Codi Penal espanyol.
Sí, de fet, la regla encara no l'hem explicat, Joan. La regla que tenim al Codi que teníem fins a... Si m'ho permets explicar,
sí,
fins
tant,
a 2021 i després de 2021. Fins a 2021, la regla que teníem de feia anys, i és una regla relativament habitual en dret comparat, és una regla que pot ser curiosa, però que l'expliquem ràpidament. Igual que estem dient que amb caràcter general el termini de prescripció d'un delicte comença a computar a partir del moment que el delicte queda consumat, en el cas de víctima menor, de delicte amb víctima menor, fins la llei 8/2021, aquest termini de prescripció començava a computar a partir del moment que la víctima esdevenia major d'edat. És a dir, a partir del moment que feia els 18 anys, començava, es posava, diguéssim, el rellotge en marxa, el compte enrere, diguéssim, de la prescripció del delicte havia començat. Normalment aquests delictes prescriuen als 10 o 15 anys en funció de la pena prevista, que no sempre és la mateixa per una agressió sexual. I clar, el que passava amb casos que hem conegut, per exemple, no, és que si començava a computar el termini de prescripció a partir dels 18 anys de la víctima, quan la víctima tenia 28 anys, amb independència de quin fos el moment i quina fos l'edat que tingués en aquell moment que s'hagués comès el delicte, amb els 28 anys de la víctima el delicte s'havia prescrit. Si era un delicte més greu que prescrivia als 15 anys, 18 més 15, 33, als 33 anys la víctima s'adonava, si denunciava, jo què sé, als 34, als 35, als 40, que aquell delicte ja feia anys que havia prescrit. A 2021 això canvia i aleshores el Codi Penal s'organitza, diguéssim, de tal manera que hi ha dos grans grups de delictes amb víctimes menors, no? D'una banda, els delictes que es consideren més greus, que són els delictes d'homicidi, els delictes, bueno, d'homicidi, de temptativa d'homicidi més aviat, perquè malauradament amb l'homicidi, evidentment, la víctima hauria traspassat i no podria plantejar-se la possibilitat de denunciar, de temptativa d'homicidi, de lesions més greus, de llibertat sexual, que aleshores aquest termini de prescripció començaria a computar no quan la víctima compleix 18 anys, sinó quan la víctima compleix 35 anys, de forma que la prescripció del delicte estaria suspesa des que la víctima menor, 3, 4, 5, 6 anys, els anys que tingués quan patés el delicte, ha patit el delicte, fins que aquell menor compleix els 35 anys. Evidentment, podria denunciar-lo abans, però el termini de prescripció no comença a computar.
Entenc que el canvi és substancial, no?
Sí, perdona. Sí, perdona.
Entenc que el canvi és substancial, no, doctor?
Sí, és molt important, perquè encara continua havent delictes que prescriuen de la mateixa forma, és a dir, delictes amb víctimes menors que comencen a prescriure a partir del moment que la víctima fa 18 anys, per exemple, l'avortament, les lesions menys greus, els delictes contra la integritat moral, contra la intimitat de la víctima, etc. Però, clar, els casos potser més mediàtics, els casos que hem conegut més, els casos potser que han despertat un nivell d'alarma social més elevat justament a propòsit de la prescripció, que són, bàsicament, jo diria, els delictes contra la llibertat sexual, per exemple, també els delictes de tracte de persones, passen a prescriure d'una forma diferent, no? I el canvi, efectivament, és substancial, perquè com que es trasllada el dies a quo, és a dir, el dia a partir del qual es comença a computar el termini de prescripció dels 18 anys de la víctima als 35, diguéssim que d'alguna manera és com si a través d'aquesta reforma automàticament el termini de prescripció dels delictes contra la llibertat sexual i altres delictes, però singularment aquests amb víctimes menors, s'hagués perllongat, s'hagués allargat, s'hagués dilatat 17 anys, no? Entre 35 i 18, pues, naturalment van 17, no?
Clar.
I aleshores això segurament permetrà que molts casos que fins ara han anat prescrivint, doncs a partir d'aquest moment no prescriguin. Clar, s'ha d'observar una cosa important, que és que aquesta norma, en ser restrictiva naturalment de drets de l'individu, quan m'estic referint a l'individu, parlo de l'individu indiciàriament responsable del fet respecte al qual es computaria la prescripció, no es pot aplicar retroactivament, no? Aleshores, això no serviria, o sigui, aquesta perllongació, diguéssim, del termini de prescripció en 17 anys no es podria aplicar als casos anteriors a l'entrada en vigor d'aquesta llei de 2021, sinó que només serviria per casos actuals o casos, diguéssim, a partir de la vigència d'aquella norma, no?
Per entendre'ns, doctor, i ho pregunto perquè això ha passat amb la llei del només si és sí, i no vull ajuntar temes, però per entendre sí. Com acaba de funcionar el dret penal, tot allò que va en contra de l'acusat o del culpable d'un delicte no és retroactiu, però el que li va a favor sí?
Sí, podríem dir que sí. Hi ha una certa discussió sobre si això és aplicable a totes les normes penals. Jo diria que a les normes substantives clarament, i a les normes processals potser no tant, perquè hi ha un principi en dret processal en virtut del qual, en principi, la norma processal que s'hauria d'aplicar seria la norma del moment, diguéssim, on s'ha comès el delicte. Fet aquesta salvedat, en principi sí que hauríem de concloure que tant les normes substantives de dret penal com les normes de dret processal que siguin restrictives de llibertat de l'individu, és a dir, per exemple, una norma que incorpori al Codi Penal un delicte que no hi era o que incorpori al Codi Penal una pena superior per un delicte que tenia prevista una pena inferior fins a aquell moment. O sigui, qualsevol norma, sigui substantiva o sigui processal, que vagi en contra del subjecte, que sigui restrictiva de la seva llibertat, no es podria aplicar a un fet anterior a la seva entrada en vigor. No es podria aplicar retroactivament perquè seria aplicació retroactiva in malam partem, que es diu en dret penal d'aquesta norma. En canvi, si es tracta sobretot d'una norma substantiva, no tant d'una norma de dret processal, sinó d'una norma de dret penal substantiu, fins i tot hi hauria l'obligació d'aplicar aquesta norma retroactivament si és una norma que afavoreix el subjecte. Per exemple, una norma que deixa d'incriminar una conducta que fins en aquell moment estava incriminada o, per exemple, una norma que baixa la pena d'un delicte que tenia fins aquell moment una pena superior. Com que no està gaire clara quina és la naturalesa jurídica de les normes que regulen la prescripció, hi ha una part de la doctrina que considera que és processal i l'altra que és substantiva, sobretot pels que pensen que o pensem, fins i tot et diria, no? que les normes, les regles de prescripció de la pena i de prescripció del delicte, que és del que estem parlant ara, són de naturalesa substantiva, llavors creiem que efectivament les normes que afavoreixen s'haurien d'aplicar retroactivament i que en cap cas les que perjudiquen es podrien aplicar d'aquesta manera. De forma que, per exemple, estem posant casos en un sentit, però els podríem posar en un altre. Això no és el que passa normalment al nostre país, perquè la tendència és més aviat que les penes es vagin endurint, que els terminis de prescripció es vagin ampliant, etc. Però si en algun moment, per exemple, de la nostra història legislativa baixés un termini de prescripció del delicte, al meu entendre, aquest termini de prescripció del delicte més lleu que fos posterior es podria aplicar retroactivament a fets anteriors. No?
Ens queda mig minutet, però no vull marxar sense fer-li la pregunta clau d'una secció com avui. Efectes de prescripció, doctor, es distingeix entre diferents classes de delictes amb víctima menor?
Sí, de fet és una mica el que comentàvem fa un moment amb la reforma de 2021. Es distingeix, diguéssim, d'alguna manera entre delictes extraordinàriament greus i delictes que potser ho serien una mica menys. Els primers, dins dels quals estarien inclosos els delictes contra la llibertat sexual, prescriurien a partir del moment que la víctima compleix 35 anys i els segons, els menys greus, mantenen la regla prevista fins a aquell moment, que és aquesta que el termini comença a partir del moment que la víctima esdevé major d'edat.
Doctor Víctor Gómez, catedràtic de la Universitat de Barcelona en el Departament de Dret Penal i Criminologia, com sempre, moltíssimes gràcies per posar-nos llum a tot plegat. Que vagi molt bé.
A vosaltres, Joan. Gràcies. Fins a propera.
Ràdio Estel.